Benvingudes a totes, sóc Laia Muñoz, tècnica del CIAT i tècnica que acompanya les joves de la xarxa Lila des del 2022. Aquest any, en el marc del 8M, la tercera edició de la xarxa Lila ha volgut gravar un altre podcast, que seria Ja n'hem fet d'altres, i en aquest podcast ens acompanyen això, l'Abril, la Carla, la Riu, l'Andrés també ha col·laborat amb la preparació d'aquest podcast, i tenim la col·laboració de dues persones de la xarxa Lila de l'any passat, del 2023, que són l'Anna i la Lluna, i tenim l'honor de que ens acompanya la Xènia, que és de la primera xarxa Lila del 2022. Avui, doncs, en el marc del 8 de març, van decidir que volien parlar de sèries que molen i sèries que no molen, relacionades amb el 8M. Bueno, primer començarem amb una mica de presentació del grup de la xarxa Lila d'aquest any, i parlarem després una mica de les sèries que han escollit per parlar avui al podcast de Ràdio Ripollet. La Carla ens explicarà una mica, ens presentarà la xarxa Lila 2024.
Bueno, el Servei Comunitari Xarxa Lila està destinat a noies i nois de tercer i quart d'ESO dels instituts del municipi, interessades, mobilitzades o se senten cridades vers el feminisme i la prevenció de les violències masclistes.
Uh-huh. I aquest servei comunitari, quins objectius té, Riu?
Crear una xarxa de joves al centre de secundària per l'impuls de la detecció i necessitat de prevenció vers la resta d'alumnes i formar-nos per poder autogestionar-nos com a grup.
Molt bé. I aquest any què heu volgut fer, Carla?
Aquest any hem volgut fer un podcast relacionat amb les sèries i pel·lícules adreçades a joves com nosaltres.
Uh-huh. Com per exemple, la primera, amb quina com voleu començar, que crec que és molt evident, tothom en parla, sí. I em sembla que totes l'heu vist, no? De quina comencem a parlar?
A veure, nosaltres volíem començar a parlar sobre After, ja que és una pel·lícula, vale, que se suposa que està feta per joves, per adolescents com nosaltres. Però després de veure aquesta pel·lícula ens vam adonar que hi havia bastants comportaments dels personatges que no eren molt normals ni molt adequats, per així dir-ho. Per exemple, a la pel·li podíem escoltar frases com: ella se merecía algo mejor, pero no puedo verla con alguien más, así que me volví mejor. Mm. Això no
què
em sembla,
vol dir això? Mm.
No em sembla molt adequat, perquè més que res és com està parlant com si la noia aquesta només pogués ser seva, no, mm-hmm. no la pot veure amb ningú més.
Com una propietat, no?
Clar, i pues, bueno.
Voleu dir alguna altra cosa de la pel·lícula After? Què us ha cridat l'atenció? Què us ha... Penseu que és algo molt alarmant en el temps que vivim ara, eh?
Bueno, jo no me l'ha vist, però per el que ha dit, no, a veure, tampoc tinc moltes ganes de veure-la perquè no em crida l'atenció, però
és una pel·lícula que té dues parts? O és una pel·lícula sencera, només és una pel·lícula? No té la part 1 i la part 2?
No, és una pel·lícula que només hi ha una pel·lícula, però està basada en una trilogia de llibres.
Mm. Llavors, que també es diu After.
Sí.
Val. Una altra sèrie, va. De quina parlaríem ara?
Crec que de Culpa Mia.
Culpa Mia, Carla. És que hi ha el propi títol, hi ha Culpa Mia, ojo, quina responsabilitat.
És una pel·lícula basada en una trilogia, ja va de Culpa Mia, Culpa Teva i Culpa Nostra, que és una relació entre germanastres. Mm. I també hi ha temes tòxics i arcers, i una cosa que està ensenyant al públic que a lo millor no és lo millor, perquè hi ha escenes que no...
És una relació afectiva entre dos germanastres?
Sí.
Mm-hmm. Culpa Mia. I per què diu Culpa Mia? Hi ha algun moment que s'atribueix la culpa per alguna cosa?
A lo millor a l'ullúria que tenen.
A l'ullúria.
Jo crec que és per això.
Vale. Molt bé. Alguna cosa més de Culpa Mia?
Sí, també hi ha part de la pel·lícula, per exemple, sobre... Bueno, això és una mica spoiler, però... per exemple, sobre el passat de la protagonista, vale, que ella de petita vivia amb la seva mare i el seu pare, però el seu pare maltractava la mare. I llavors el van ficar a la presó i després van estar vivint elles doncs soles fins que la mare va trobar un nou marit que va ser el pare del germanastre amb la que té una relació. I hi ha una part de la pel·lícula, pràcticament al final, que segresten a la protagonista.
Wow.
I després se sap que la persona que ha estat el segrestador ha sigut el pare.
El padrastre, no?
Perquè no, el pare-pare.
El pare que havia estat a la presó.
El pare de la presó.
Vale, per tant, són germanastres per part de mare i tenen un pare cada una, no? Cada germà.
Uh-huh. I, bueno, doncs això, que bueno, bàsicament la va segrestar com per tenir-la amb ella.
Un altre cop, aquesta possessió, sí, que pertany a algú, temes molt actuals, no? Dèiem, el tema de la violència cap als fills, el tema de la violència vicària, no? Que es parla molt ara actualment i que, per desgràcia, hi ha hagut molts casos. Vale. Bueno, continuem, doncs. Una altra sèrie, va. Què heu escollit com a mal exemple pel 8M?
Vale. Aquí tenim A través de mi ventana. Vale, que és... Això, bueno, em sembla que han fet una pel·lícula nova, ara crec que és una trilogia, que també està basada en una altra trilogia de llibres que, bueno, bàsicament parla de la vida d'una noia que s'obsessiona amb el seu veí, amb el seu nou veí. I, bueno, clar, es passa tota la vida espiant-lo, es cola els seus entrenaments de futbol i s'amaga sota les grades per espiar-lo i, bueno. I hi ha un dia que, a una pràctica d'aquestes de futbol, el noi se'n va cap a casa però comença a ploure, no sé què, i el noi sap que l'estan seguint i sap que és la noia. Llavors la porta fins a un cementiri per la nit, amb pluja, per com espantar-la. I a partir d'allà tenen una relació també una mica tòxica perquè és com que no es poden separar, quasi. Mm-hmm. O sigui, és una dependència d'una a l'altra important.
Estem parlant que els protagonistes d'aquesta sèrie és quina edat tenen, més o menys?
Aquesta sèrie, em sembla que eren els dos, potser...
Adolescents?
Sí, més o menys, potser 17.
Vale. Culpa mia, també, Carla? Quina edat tenen, més o
tenia
menys?
La noia tenia 17 i el noi 21 o més anys.
Menor i major d'edat.
Sí.
I After, l'edat que tenen els protagonistes, també són adolescents? O una mica més grans, cap a 20?
Crec que sí. No me'n recordo bé, però crec que sí. Que
perquè un d'ells, no sé si ja té carnet o, bueno, simula... Doncs
sí.
Una sèrie.
Sí, sí.
Vale. I la propera sèrie?
La propera sèrie és Jo Nunca. Jo Nunca és una sèrie que potser de vegades pot estar bé perquè sí que és veritat que la protagonista reflexiona sobre bastantes coses i s'adona de coses que potser li van bé a la vida sent adolescent, però també una part molt, molt important, sobretot a la primera temporada o a les dues primeres, és que la noia, em sembla que tenia uns 16, uns 16 anys, 15, més o menys a la nostra edat, que bàsicament estava allà a un institut i totes les noies doncs, ja havien començat la seva vida sexual, i ella no. I clar, se sentia, sentia com que si encara no havia perdut la virginitat, per dir-ho així, no era tan important ni tan guai com les altres. Llavors es passa tota la vida intentant, bueno, tota la vida no, tota aquesta temporada, intentant perdre la virginitat i com mular més,
vale,
per ser més
ser acceptada a un grup, no? com que pertany a un grup i donar aquesta importància al perdre la virginitat, com deies, i tenir relacions, perquè potser les altres li feien sentir així, també, no?
Clar. O sigui, no era perquè ella estigués preparada ni volés, era més que res com perquè se sentia obligada per encaixar.
Per tant, el Jo Nunca té relació amb el tema de la sexualitat. Vale. Teníem l'Andrés que ens parlaria de mi primer beso. El deixarem per un altre dia, si fem un altre podcast, vale? Ara farem una mica d'explicació de sèries bones relacionades amb el 8M, que han escollit també, I per quina començaríem?
A veure, jo crec que després de l'explicació... Ja no us heu parlat?
No.
Ah, vale. Després de l'explicació de Jo Nunca sobre aquesta necessitat de perdre la virginitat per encaixar, crec que podríem començar a parlar sobre Sex Education, ja que és una sèrie que està bastant bé perquè parla molt obertament i de manera molt divertida sobre la sexualitat dels joves. Saps? O sigui, el que fa és com intentar normalitzar això i de manera, doncs, saludable.
Sí, no? Posa com en situació diferents espais i diferents maneres d'enfocar la sexualitat, on tots passen, no?, per aquestes, tant els protagonistes com els seus amics.
Clar.
És una sèrie molt divertida, eh?
Sí.
Alguna cosa més a dir de Sex Education?
Jo em vaig viure una escena que era d'on una noia d'una de les protagonistes li toquen el cul en el bus mentre un home s'està masturbant. I li dona por agafar el bus des d'aquell moment. I les seves amigues, un dia, quan anava a buscar el bus, l'acompanyen, vivien molt lluny de la parada aquesta, però l'acompanyen amb ella a agafar el bus i que no es sentés allà com que algú li tornés a fer,
no? Això se'n diu sororitat, eh? Que ho hem parlat a vegades, que és el tema d'aquest acompanyament femení amb cosetes d'aquest tipus, no? Suposo que ara amb les bones sèries sortiran aquestes coses. La sororitat, no? L'acompanyament de les dones i... Sí, Sex Education ha set bastant èxit, que sí, que molta gent l'ha vist. I...
Està molt guai.
Sí. Una altra de les sèries bones que creieu que són bons exemples.
Bueno, les de l'última fila.
Vale.
Aquesta sèrie és, per mi és la bomba tronxa-munxa, ho diré així perquè és número uno, i és d'una amiga que, són 5 amigues, que una d'elles té càncer, però no ho diuen fins al final. Llavors, no se sap qui, i es rapen totes, al no sé quin número, i es van a un viatge a no sé on era, però bueno, que es van de viatge com de vacances. Llavors allà fan com retos, per així dir-ho, i venga, besar a una chica, beber no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, tirarte por paracaídas. I és, clar, i ella doncs està vivint algo que mai ho havia fet o noves experiències abans de que estigui sempre a l'hospital, sempre.
Sí, hi hagi un mal pronòstic de la malaltia, no?
De l'hospital, i que estigui allà a l'hospital i que passi doncs una resta de dies. Saps? I
el fet de que les amigues es repessin el cap,
clar,
no? Com a moment soror a la seva amiga amb càncer.
Sí, sí. I bueno, i allà doncs hi ha una mica doncs de sexe, també t'ensenyen que dos amigues també s'enamoren d'aquí, però també ja és que tinc parella i tinc el meu fill i no sé què. Bueno, però hi ha coses de la sèrie, pel·lícula, perdó, que t'ensenyen que dius, ostres, saps això?
Doncs, l'acompanyament.
Clar, l'acompanyament, la solidaritat, els enfados aquests que tenen, també les amigues, saps que després, ai, perdona, no sé què, i estan, i acaben resolvent, saps?
És el que té tenir les relacions personals, no?
Clar.
El que no sempre estarem feliços, no sempre estarem... sinó que hi haurà, és el que porten, no?, les relacions.
Sí, sí.
Molt bé. Bueno, una altra sèrie que també... Mujercitas.
És molt famosa aquesta.
Sí, també.
N'hi ha un llibre, i crec que n'hi havia 3 pel·lícules o 2. Jo no me'n recordo. Me la vaig viure ja fa temps. Però està bé, em va agradar. I, no sé, és l'acompanyament que tenen entre les germanes, vale. El que m'ha agradat.
En quina època, més o menys, a quina època és actual, Mujercitas?
No, del 1950 o més per baix.
Està ambientada fa 70 anys.
Sí.
Com en aquella època ja, les dones ja s'acompanyaven, no?, en petits entorns, a les fàbriques, als tallers, a les escoles, al carrer, hi havia molta xarxa. I de què va? Quina és una mica la història en general, la trama, diguéssim, de la sèrie?
Era unes germanes que vivien juntes perquè no sé què li va passar al pare, si el seu pare se'n va anar i tenien que ajudar la seva mare. I un dia un veí va aparèixer un veí nou al barri i una d'elles o dues se'n van enamorar d'ell. I també ensenyen la part de que, com ajuden a la mare o com estan sempre entre elles i tot això. És que tampoc me'n recordo molt.
Bueno, però aniria d'això una mica, saber, menys, que... tenir clar també que és d'una època passada, eh?
Clar, i a més, estan totes unides. O sigui, fan teatre juntes, o sigui, juguen juntes, i a més, si a alguna li passa alguna cosa, doncs, o sigui, van totes a parella. No a parella, però la, saps? La sororitat.
Exacte.
O sigui, bàsicament és acompanyament de germanes i és molt guai, és com molt còmode tot.
Una altra sèrie que també se n'ha sentit a parlar molt és Gambito de Dama, dels famosos escacs. L'hem posat aquí, tot i que, no sé, alguna de vosaltres l'havia vist?
Jo l'havia vist. Sí, Gambito de Dama està guai, està molt bé, perquè parla de la història d'una noia que des de petita, bueno, va tenir un accident de cotxe amb els seus pares i la van emportar a una mena com d'internat. Perquè no me'n recordo si va morir o... no me'n recordo, una cosa li va passar. Llavors, en aquest internat, un dia es va trobar un tauler d'escacs i va començar aprenent a jugar, amb el conserge que l'ajudava, li ensenyava, i un dia la van adoptar. Una família, sí. El que passa és que aquesta família, per exemple, el pare treballava molt i la mare es quedava sempre a casa. I llavors estaven com soles tota l'estona. Però la noia aquesta li encantava jugar a escacs i va començar a competir. O sigui, a la seva escola es van adonar de que era molt bona i va començar a competir. Què passa? Que en totes les competicions era l'única noia. Perquè pensa que aquesta sèrie em sembla que estava ambientada passa pels anys 40, 50, 60, o sigui, passa per diverses èpoques. Però clar, en aquestes èpoques, tots els competidors que hi havia eren tots homes. I al veure que era ella l'única noia, doncs sempre pensaven, doncs mira, aquesta serà
fàcil,
serà fàcil de guanyar. Clar, i llavors anava la noia i
no s'assabentava.
No? Clar, home, clar que és cert que sí que potser per un campionat o un parell, però bàsicament és això, que per molts comentaris que rebés, la noia no es rendia i continuava jugant i continuava millorant, i a més que sempre tenia la companyia de la seva mare adoptiva, que bàsicament, com el pare estava treballant, perquè hi ha un moment de la sèrie que... no me'n recordo si el destinava a un altre lloc per treballar i es quedava sola amb la mare. I llavors, la persona...
desapareix la figura del pare, no?
Sí.
I la mare i la filla...
més o menys, sí. Sí, i llavors es queda... la mare és el seu suport durant tota la sèrie. I es queden elles dues soles, enfrontant tots els comentaris o tots els inconvenients que tenen a l'hora de... ja, no sé, de poder presentar-se en una competició i està molt guai per això.
I la mare poder-li fer aquest suport a la filla, no?, sobre els comentaris.
Clar,
i tal, no?
Sí.
És un altre tipus de relació, no? Cosa, no? És entre amigues, doncs entre mare i filla també, aquest acompanyament entre dones, al final.
Sí.
Va, i l'última que havíem preparat era Heartstopper.
L'estrella.
L'estrella. Doncs va, jo me l'apunto que no l'he vist, però aquí n'heu parlat molt bé d'aquesta sèrie. De què va?
És un noi que és, podríem dir, dels raritos de classe i, explica una miqueta la seva vida, que li agrada un noi, que es va filtrar... Que era gay i tothom s'ho diu, es fiquen amb ell.
De manera despectiva, no?
Tenia una relació molt tòxica amb un noi a escondides. I va explicant que ho deixa perquè és molt tòxic i tot això. I després, el que he dit, que s'enamora d'una altra. I... Per exemple, per al 8M, jo diria que hi ha, per exemple, tres noies que surten al grup principal, que serien una noia trans i dos noies lesbianes, que per mi en aquesta sèrie seria el que més representaria el 8M. I no sé, què m'has explicat?
Molt bé, no gaire més, perquè ens han dit algú per aquí que no l'havia acabat de veure, la sèrie. Per tant, no fem gaires spoilers. Bueno, alguna cosa més a comentar? Bueno, hem fet una mica de repàs ràpid, eh?
Sí.
Teniu ganes de fer-ne un altre de podcast? En podem fer un altre
sí,
i seguir?
Sí,
Bueno, doncs desitgem a tothom que passi un feliç 8 de març, avui, sobretot a les dones, noies, nenes, joves del municipi de tot arreu. Si fan vaga, si no fan vaga, si van a la mani, si no van a la mani, si fan accions o no. I ens retrobem el proper dia. Gràcies, sí, noies.
Sí.
Adéu.
Adéu.